el rei Felip VI engegarà una ronda de contactes amb els líders polítics. És probable que encarregui a Pedro Sánchez buscar els suports per ser investit president. Feijó, per tant, seu a la banqueta.
Señor Feijó, ¿qué valoración hace estos días de debate?
Ha merecido la pena,
Muchas gracias.
I el líder del PSOE es prepara per saltar el terreny de joc. Calci la copa, però, no depèn del rei, sinó dels partits independentistes catalans, i li volen fer suar la samarreta de valent, fent entrar en l'equació fixar les condicions per a un referèndum. Suor i de la freda per als que van justos de diners i tenen una hipoteca variable. L'Euribor escala fins al 4,15 de mitjana. Molts hipotecats poden acabar pagant 2.400 euros més a l'any. Hem tocat sostre? Intentarem respondre-ho.
Catalunya nit.
L'Eneco té trastorn de l'espectre autista i diu que els videojocs l'han salvat.
Pues en els videojocs m'oferien un entorn de refugi on estar, on poder regular-me i també escapar de la realitat.
Anirem a un congrés de tecnologia i psicologia i no per parlar de persones addictes als videojocs, sinó de les seves possibilitats terapèutiques. Dos bascos que han marcat època en les seves arts. A un l'anirem a buscar al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Víctor Erice rep la Conxa d'Honor. I a l'altre el rebrem aquí, al Catalunya Nit.
Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán?
Entre aquest tema i aquest altre, han passat més de 35 anys. El món de la música i el món en general han canviat molt. Mikel Erentzun treu un nou disc i l'entrevistarem amb un punt, només un puntet, de nostàlgia. Tindrem també una sorpresa musical en forma de beatbox. Tothom atent. Va, escolteu l'informatiu amb tranquil·litat, que si hi ha renou a les carreteres o novetats del partit del Barça, us les anirem entregant en directe. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria. Com acabem de dir, si hi ha novetats a les carreteres, us ho anirem entregant en directe, i està passant ara mateix, és divendres a la nit, a les portes del cap de setmana, amb moviments a la carretera, i tenim problemes a l'AP7. Oriol Pujadó, què passa?
Sí, Marel, hi ha molts problemes, cues, tot plegat per l'incendi d'un camió a l'autopista AP7, un camió que s'ha accidentat, ha quedat travessat al mig de l'autopista, s'ha calcinat completament, els bombers hi han arribat, això ha passat cap a 8:45, gairebé a les 9. Els bombers estan remullant en aquests moments la càrrega del camió, que ha quedat escampada per tots els carrils de la via. S'ha aconseguit apagar aquest foc. També s'havien extès les flames cap al voral de l'autopista i això afectava també la C-16. Resumint, ara mateix continuen tallades l'AP-7 i el voral, la B-30, tot això en sentit Tarragona, és a dir, de baixada en direcció cap a Barcelona, però també la C-16, els túnels de Vallvidrera, en direcció Terrassa. Són tres vies importants, tres vies en aquests moments tallades, com dèiem, amb molts problemes a la carretera, amb els conductors que s'han quedat atrapats, amb 12 dotacions dels bombers que continuen treballant sobre el terreny.
Doncs moltes gràcies, Oriol. Al llarg d'aquest informatiu, si hi ha novetats i canvia la situació, ho anirem explicant. El líder del Partit Popular ha consumat la seva derrota al Congrés. Alberto Núñez Feijóo ha perdut la segona i última votació per ser president del govern espanyol.
Y si como parece esta alternativa no fructifica, solo quedan ya dos salidas que no serán honrosas. La primera es el gobierno de la mentira y la segunda una repetición electoral.
Señor Feijóo, se acabó lo que se daba. El final del verón azul llegó y usted partirá. Nadie sabe hasta cuándo su liderazgo durará. Lo que es seguro es que el PSOE seguirá.
Quédese con su rabia. Quédese incluso con su superioridad moral. Le deseo toda la suerte en la oposición.
Ara el rei Felip VI engega una nova ronda de consultes i dilluns i dimarts es reunirà amb els partits per decidir si proposa un nou candidat. Pedro Sánchez ja s'escalfa i avui Junts i Esquerra li han recordat quin és el preu per investir-lo.
Una vegada assolida l'amnistia, és el moment d'obrir la nova fase de negociació i definitivament fixar les condicions perquè Catalunya pugui votar.
Votar no és divisió. A Catalunya votar és consens.
Connectem amb Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
L'anècdota del dia ha estat claríssimament l'error del diputat de Junts, Eduard Pujol, que ha votat a favor de Feijó.
Pujol, Bonel, Eduard?
Sí.
Sí.
No.
Sí. Sí.
Pujol s'ha equivocat, ha corregit després, però la secretària del PP, que és qui cridava a votar en aquell moment, ha comptat el vot com a sí, com a favor de Feijóo. Després d'un llarg debat, la presidenta del Congrés l'ha declarat nul. Decisió salomònica. I avui el vot de Pujol no era determinant, perquè no venia d'un vot, però la polèmica ja està servida. El PP indignat, perquè diuen que això crea un precedent perillós, tenint en compte que es preveuen votacions molt ajustades. La primera, la investidura de Sánchez, si és que n'hi ha.
Això que ja ha passat altres vegades no sempre s'ha resolt de la mateixa manera. Què passa en aquests casos, Paula? Què diu el reglament?
El reglament no contempla l'error humà. Aquest és el problema, que no estableix què s'ha de fer en aquests casos. Fins ara els errors s'han resolt de bona fe, però ja ho veieu, la tensió i el xoc entre grups al Congrés ha incrementat i, per tant, la bona fe ara mateix ja no serveix. I avui el PP dona una versió i el PSOE una altra.
El voto es irrevocable y el propio Tribunal Constitucional ya ha establecido que solo cabe la posibilidad de modificar un voto por errores técnicos.
Los diputados siempre tenemos un tiempo para modificar nuestro voto cuando votamos presencialmente, unos 30 segundos. Era normal que se pudiera entender también que esa rectificación era posible. Sí es llamativo que hayan peleado tanto por un voto de Junts.
I, en canvi, el PP responen que el PSOE ha pressionat perquè era un vot d'Eduard Pujol de Junts i que són clau per a l'investidura. Abans ho deies, és el segon error en 48 hores. Abans d'ahir també va passar. Llavors va ser un diputat del PSOE que va dir sí a Feijóo, però en aquell moment qui cridava a votar era una vicesecretària, vicepresidenta del PSOE, per tant socialista, i va acceptar que es corregís l'error.
Aquí hem de recordar que avui hagués passat el que hagués passat, no hagués canviat el sentit de la votació. No passa com amb la reforma laboral, per exemple, però en qualsevol cas, això com es resol? Què pensen fer a partir d'ara?
Doncs unificar el criteri per fugir d'aquestes interpretacions. Avui tots els grups sí que estan d'acord en això, en que a partir d'ara demanaran a la mesa del Congrés que posi per escrit si es pot corregir la votació, com s'ha de fer i en quin termini s'ha de fer, i això volen que sigui ràpid perquè quedi negre sobre blanc abans d'una altra investidura. Hi ha una altra cosa en la que coincideixen avui tots els grups, és en reclamar concentració als diputats quan voten.
Està bé, la jornada d'avui també deixa aquest altre incident.
¿Qué le parece de Puigdemont?
Perdona, no te pongas delante de mí, ¿vale?
¿Qué le parece de Puigdemont?
No te pongas delante de mí.
¿Me puedes contestar, por favor?
No, no te voy a contestar.
¿Qué? Por favor.
És un incident dins d'un AVE que anava de Valladolid a Madrid. El que sentiu és el diputat del PSOE, Òscar Puente, que ha denunciat per amenaces un viatger que l'ha increpat preguntant-li per Puigdemont.
Sí, Òscar Puente, que és el diputat en qui Sánchez va delegar les respostes a Feijóo, que l'hem sentit aquests dies amb un contundent discurs al Congrés, doncs aquest matí s'ha trobat en aquesta situació dins d'un AVE. Aquest tren ha estat parat 22 minuts fins que ha arribat la policia i ha pogut circular. Puente, quan ha arribat a Madrid, ha denunciat aquest ciutadà a la comissaria del Congrés. I ara aquí la guerra és pel relat, perquè des del Partit Popular, el vicesecretari Miguel Tellado n'ha culpat Puente, ha justificat l'incident, l'ha qualificat textualment a Puente de matón de pati d'escola pel seu to aquests dies a la tribuna del Congrés, i en canvi el PSOE el que fa és reclamar a Feijóo que cessi aquest vicesecretari que justifica l'incident. I a més diuen que aquest autor, el del vídeo, ha protagonitzat altres incidents en els últims mesos, que ja fa unes setmanes el van detenir per encarar-se amb tres policies.
Doncs moltíssimes gràcies, Paula. Veurem què passa la setmana que ve amb aquestes rondes que comença defensa el rei. I ara seguim en política, però passem del Congrés al Parlament de Catalunya. L'independentisme ha reactivat la seva majoria al Parlament i ha aconseguit aprovar resolucions a favor de l'amnistia i l'autodeterminació amb la cambra avalant no investir Pedro Sánchez sense un compromís d'avançar cap al referèndum. Martí Ferrero, s'ha tancat el debat de política general amb la percepció que s'ha encarit una mica més la investidura del candidat socialista. Uh-huh. És una percepció en fonament, aquesta?
A veure, en el terreny del simbolisme sí que és un alineament del Parlament amb les posicions d'Esquerra i de Junts per negociar la investidura. Tots dos partits havien presentat, recordem-ho, propostes per separat, però des de la presidència de la Generalitat mateix, de seguida se'ls va fer notar que calia que l'independentisme tanqués un debat tan mediàtic com el de política general, consensuant i votant plegats. Tant Esquerra Republicana com Junts també saben que l'amnistia és una condició més fàcilment assolible en aquestes negociacions d'investidura que no pas un referèndum pactat. Des de la lògica independentista es destaca que no s'estan posant dates en el calendari i que no hauria de ser pas tan complicat pel PSOE assumir alguna fórmula per escrit que permeti mantenir oberta la via de la negociació per resoldre democràticament i amb urnes l'arrel política del conflicte amb l'Estat.
Aquí per això el PSC ja ha dit que el socialisme no farà cap passa cap al referèndum.
Sí, ho ha dit, i precisament per això amnistia a banda com a condició irrenunciable, aquesta sí, la investidura pot acabar depenent de si hi ha voluntat de portar a l'acord una declaració d'intencions flexible, de l'estil del text que s'ha aprovat avui al Parlament i que, recordem-ho, parla literalment de treballar per fer efectives les condicions per la celebració del referèndum.
A part de l'amnistia i el referèndum, el debat al Parlament també ens ha deixat una altra imatge.
Sí, sobretot la de la debilitat parlamentària del govern, perquè el PSC, Junts i els Comuns han aconseguit aprovar resolucions sobre la falta de suport majoritari i de lideratge de l'executiu de Pere Aragonès.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Gairebé dos minutets i ens plantarem a un quart d'onze de la nit. L'Euríbor ha tornat a pujar i això ho notaran les persones que tenen una hipoteca variable i que han de revisar l'interès. Després de baixar l'agost, el setembre s'ha situat al 4,15% de mitjana. Ignasi Abad, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Els que hagin de revisar la seva hipoteca variable ara, quan els pujarà?
Doncs de mitjana la quota per pujar uns 200 euros al mes és una quantitat certament considerable.
Déu-n'hi-do, sí.
Si el sumem al cap de l'any, 200 euros al mes són 2.400 en 12 mesos.
I la gran pregunta, l'Euríbor ha tocat sostre?
Doncs sembla que sí, encara que no tots els experts hi estan d'acord. N'hi ha que diuen que pot arribar fins al 4,5%, que és el nivell actual del preu del diner on el va situar el BCE fa 15 dies. De tota manera, els hipotecats que notin una rebaixa en la quota mensual, perquè notin aquesta rebaixa en la quota, si tenen el préstec a tipus variable, necessiten que l'Euríbor se situï per sota del nivell en què estava a l'anterior de revisió del seu préstec. I Josep Soler, que és conseller executiu de l'Associació d'Assessors i Planificadors Financers, creu que això potser no passarà fins ben entrat el 2024.
Fins i tot si els tipus del Banc Central Europeu ja no pugen més i l'Euríbor deixa de pujar, no notarem una caiguda de les quotes fins als ajustos que es facin en hipoteques a partir del dia d'abril, maig, per ser optimistes, eh? I juny, juliol, agost, si som una mica més pessimistes. Perquè és en aquell moment que els euríbors seran inferiors, segur, dels d'un any abans.
Ara mateix devem tenir oients amb els pèls de punta. Si cal esperar tant, quines alternatives hi ha per pagar menys?
Doncs mira, una alternativa molt clara és amortitzar una part del préstec, saldar una part del deute que tens amb el banc per rebaixar la quota. Però això no ho pot fer tothom. S'han de tenir estalvis per poder-ho fer. I com que els estalvis, qui els té, doncs li rendeixen poc al banc si els té un dipòsit a tipus a un termini fix, en aquests moments una bona part per donar una mica més de rendiment als diners és amortitzar una part del préstec, com diu el president de l'Associació Hipotecària Espanyola, Santos González.
una familia que tenga ahorros y que no tenga una necesidad en el corto plazo, pues una manera muy inteligente de destinar sus saldos, que además no les remuneran prácticamente nada en el banco, es que cancelen anticipadamente un trozo del préstamo. Deben menos dinero y se quitan un endeudamiento que podría estar al 3 al 4%.
I aquesta via, la d'amortitzar, avançar els diners abans del previst, està passant molt, es nota?
Doncs cada vegada més, eh? Ho han començat a fer molts propietaris de pisos i cases per rebaixar quota des del juliol de l'any passat, que és quan van començar a pujar els tipus d'interès per part del BCE. A Espanya s'han reduït el volum total del deute hipotecari en 16.000 milions d'euros. És a dir, un 3% pràcticament del mig bilió d'euros que els bancs espanyols presten actualment als seus clients per comprar un habitatge. Però encara podrien ser més diners, diu Josep Soler.
Encara tenim un bilió d'euros de comptes corrents i de dipòsits, una gran part sense cap tipus de remuneració. Hem tingut un any d'inflació molt alta, per tant, pèrdua de poder adquisitiu, i aquest bilió d'euros de dipòsits i comptes corrents s'ha mogut molt poc.
Quin estalvi pot suposar amortitzar una hipoteca?
Doncs no hi ha una resposta molt fixa en aquesta pregunta, o exacta, perquè depèn una mica del que diem, dels tipus que tinguis d'hipoteca, del termini, del capital, però el president de l'Associació Hipotecària, Santos González, dona una idea una mica de les magnituds.
Si uno es capaz, en una hipoteca media de 150.000 euros, quitarse 20 o 30.000 euros, pues estamos hablando igual de un 20 o un 25% de reducción del capital, y en esa medida se reducen también las cuotas.
Ara, clar, és el que diu, s'ha de tenir 30.000 euros, 20.000 euros per poder restar d'això del capital que et queda pendent de la hipoteca. Recordem que el govern espanyol, a més, va eliminar les comissions per amortització anticipada d'hipoteques variables, una mesura que està vigent fins al final d'any.
L'Alt Karabakh ja és un territori pràcticament despoblat, on només queden unes 20.000 persones, mentre que 100.000 han fugit sota la vigilància de l'exèrcit de l'Azerbaidjan. Una missió de l'ONU ha estat autoritzada a visitar el territori aquest cap de setmana i avaluar les necessitats de la gent que hi queda i dels que han marxat. En la ruta van morir 170 persones per l'explosió dilluns d'un dipòsit de benzina, segons l'últim balanç que han facilitat avui les forces independentistes. A la ciutat fronterera de Goris, que s'ha convertit en el principal punt d'arribada a Armènia, hi és la nostra enviada especial, Roser Oliver Olivella.
Ja és de nit i la temperatura és freda, però la corrua de cotxes que arriben a la ciutat armènia de Goris des de l'Alt Karabakh sembla no tenir fi. Tot apunta que ja hauria sortit tothom de la capital, Stepanakert, i per tant s'espera que els últims refugiats entrin a Armènia en les pròximes hores. Els exiliats ens diuen que era extremadament perillós quedar-s'hi.
Els àzeris ja es passejaven per la ciutat. Ja us podeu imaginar per fer què, o per matar o per saquejar.
Una afirmació que desmenteixen les autoritats de l'Azerbaidjan. I per demostrar que no s'hi està fent cap neteja ètnica, diuen que han convidat una missió de l'ONU perquè visiti aquest territori en els pròxims dies. El president àzeri, Ilham Aliyev, s'ha mostrat partidari de signar un acord de pau amb Armènia el més aviat possible, amb la condició que es reconegui la sobirania de l'Azerbaidjan sobre l'Alt Karabakh. Mentrestant, ja pugen a 5 el nombre dels càrrecs i membres del govern de l'autoproclamada República d'Artsakh que han estat detinguts per les tropes àzeris mentre intentaven fugir cap a Armènia.
I Suècia incorpora l'exèrcit a la lluita contra les bandes mafioses després de 3 morts en atemptats en 24 hores. Ja són 12 les persones mortes aquest mes i 42 en tot l'any. L'onada de violència sacseja el país i ha fet reaccionar el govern de la coalició conservadora amb el suport de l'extrema dreta.
El primer ministre Ulf Kristersson anunciava unes mesures contundents davant d'una situació, diu, sense precedents.
No em cansaré de dir-ho. Cada cop hi ha més nens i persones completament innocents que es veuen afectades per la greu violència. Suècia no ha vist mai res semblant. Cap altre país d'Europa no viu aquesta situació. Hem de deportar els estrangers que tinguin relació amb bandes criminals, encara que no hagin comès cap crim.
La llei sueca només permet la col·laboració entre policia i exèrcit en casos de terrorisme i guerra, i les deportacions anunciades són de dubtosa legalitat, però el govern es proposa canviar la legislació. La violència a Suècia la protagonitzen bandes integrades per membres cada cop més joves que lluiten pel control del tràfic de drogues. Les últimes víctimes són dos homes tirotejats a Estocolm i una dona de 25 anys morta arran d'una explosió intencionada a Uppsala. L'any passat hi va haver 62 morts i prop de 400 tirotejos, principalment a la ciutat de Malmö. Però els atemptats s'escampen a la resta de ciutats i les polítiques de prevenció es mostren ineficaces. Països nòrdics veïns, alertats per aquesta onada de violència, han ofert col·laboració a Suècia.
Gràcies, Vicent Mifsud, i ara anem cap als Estats Units. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Les 10 i 21 minuts, avui la ciutat que mai no dorm ha arrencat el dia en estat d'emergència. Un aiguat colossal que ha deixat 13 centímetres d'aigua en poques hores ha inundat Nova York i la seva àrea metropolitana, un eixam humà d'uns 10 milions de persones. A Washington hi tenim en directe Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
L'alcalde ha demanat a la ciutadania que no surti de casa, però les imatges de les xarxes socials que estem veient demostren que no li han fet gaire cas, eh?
Bé, de fet, és que molts s'han trobat que la pluja els ha agafat quan ja eren a la feina o amb els nens a l'escola i ja no hi havia punt de retorn. De fet, en molts casos, el que volia fer l'Ajuntament i les autoritats era poder garantir que els nens i la gent que ha anat a treballar poguessin tornar a casa seva. Però no serà fàcil, perquè la disrupció és absoluta als mitjans de transport. Al metro hi ha imatges que fan por veient les escales d'accés com són autèntiques cascades d'aigua. Vagons de metro aturats a mig túnel. O un autobús ple d'aigua per dintre. Són algunes de les imatges que hem anat veient a les xarxes socials de, com deies, aquestes pluges torrencials. En 3 hores han arribat a caure tanta pluja com cauria en un mes i això ha provocat que el sistema de drenatge de la ciutat hagi col·lapsat directament. L'aeroport de La Guàrdia ha hagut de tancar dues terminals perquè el terra era ple i el que s'està advertint ara sobretot és els veïns que estan en allotjaments, en plantes baixes o fins i tot en sòtans, que sobretot a la que vegin una mica d'aigua al terra se'n vagin i busquin un lloc segur. Per tant, hores crítiques, perquè això encara durarà, diuen, durant tot el divendres, aquí tot just és al migdia, tot el divendres i probablement unes quantes hores de dissabte. Per tant, perill amb aquesta emergència declarada per la governadora a Nova York.
A Washington, Francesc, crec que no hi ha caigut ni una gota, però la tempesta política sí que la teniu, a punt d'arribar en forma d'un més que probable tancament del govern. Què està passant?
Doncs mira, això serà més aviat una pedregada, la que està a punt de caure sobre la ciutat de Washington, perquè el Capitoli estan negociant a contrarrellotge, però no se'n surten, i el dissabte a les 12 de la nit d'aquí, per tant, diumenge a les 6 del matí a Barcelona, el govern pot tancar. Es diu shutdown, no és ben bé tancar, però és que se li acaben els diners, perquè no se li han aprovat els pressupostos, i les agències governamentals, els treballadors públics, deixen de cobrar des de dilluns. Això implica administratius, implica funcionaris, implica l'FBI, implica la CIA, implica els militars, l'exèrcit, el control de fronteres, els aeroports, els museus. Això no vol dir que deixin de treballar. Molts d'ells sí. Els que no tenen feines essencials, a partir de dilluns estaran en excedència. Però els treballadors essencials han de seguir treballant sense cobrar. Com es pot evitar això? Amb un acord d'última hora. Ho han intentat, els republicans que tenen majoria, han intentat arribar a un acord avui mateix a ultimíssima hora, però la facció més de dretes, la facció més extrema del partit, ho ha trencat, ho ha bloquejat, i per tant, entre que el Partit Republicà, que té majoria, no pot posar-se d'acord amb si mateix i que els demòcrates no es posaran d'acord amb els republicans, bloqueig, i per tant som a 24 hores una mica més de que el govern pugui tancar i per tant els treballadors públics deixin de cobrar.
Doncs dilluns ens explicaràs com acaba aquest pols, que segurament és sobretot polític. Bon cap de setmana, Francesc.
Igualment.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Cinc minutets i arribarem a 2:15 de la nit. Els usuaris de la línia d'autobús de Barcelona a Vilafranca del Penedès continuen havent de fer cues llargues en hora punta. Avui, a primera hora de la tarda, a la parada de Maria Cristina de Barcelona, n'hi ha que han esperat fins a 2 hores. La Generalitat ja ha avançat aquesta emissora que reforçarà el servei amb un nou autobús en sentit cap a Vilafranca. Alba Barbosa.
Des del Departament de Territori no han concretat a partir de quin dia, però han assegurat que estarà actiu en les pròximes setmanes. Serà un autobús que cobrirà la franja de tarda i en sentit cap a Vilafranca. Els usuaris, mentrestant, es queixen que els autobusos s'omplen quan surten de l'estació de Sants i els que esperen a les altres parades ja no hi poden pujar.
N'han passat 3, però ja venen de Sants plens. Un no parat, l'altre poca gent. Sí.
4 persones.
No, però hi ha dies que ens estem 2 hores. Sí, si l'agafem a les 2:30, arribem a les 4 a casa.
A vegades esperen tipusos quasi plens, amb 4 llocs lliures o menys.
I diuen 4 llocs, i la gent que porti una hora esperant s'ha d'estar més estona encara.
Fa 2 setmanes el govern va reforçar el servei entre Vilafranca i Barcelona amb 4 sortides més, totes en franja de matí. La línia assumeix més demanda a partir del setembre pels treballadors universitaris i passatgers que opten per l'autobús abans que la xarxa de tren de Rodalies.
La mort d'una noia de 20 anys a l'estiu després de caure-li una palmera a sobre al barri del Raval ha posat en el punt de mira la salut dels arbres de Barcelona. Segons l'Ajuntament, la immensa majoria dels que hi ha a la ciutat es troben en bon estat, però s'observa que la forta sequera està causant veritables estralls. Roger Segura, la falta d'aigua ha matat 500 arbres en el que portem d'any.
Sí, és una situació excepcional que ha afectat sobretot plàtans, sòfores i lledoners, com el que va caure ahir al carrer Aragó. En aquest cas, però, l'estrès hídric no sembla la causa més probable de la caiguda de l'arbre i ara s'estudia si el culpable seria un fong que ataca les arrels. Des del gener han caigut uns 155 arbres a Barcelona per diversos motius. En tot l'any passat van ser uns 200. El consistori situa aquestes xifres dins la normalitat i destaca que dels 30.000 exemplars revisats des de principis de juny, gairebé tots tenien una bona salut. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
El 99,3% complien els paràmetres correctes i, per tant, siguem prudents a l'hora de fer discursos alarmistes. I el 0,7%, que són 193 exemplars, amb paràmetres de risc, es va prendre la decisió de programar alguna actuació. Tala, abatiment, retirada de branques, etc.
A Barcelona hi ha uns 250.000 arbres i l'Ajuntament manté un pla de revisió bianual per minimitzar el risc de caiguda i accidents.
Quan una persona té un ictus, es calcula que cada minut que passa se li moren 2 milions de neurones. Per això el temps és or. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa una tecnologia única a Europa per guanyar temps davant d'un ictus i reduir les seqüeles dels pacients. Es tracta de l'espai One Step Ictus, que augmenta fins a gairebé el doble la possibilitat d'un bon pronòstic. Maria Costa, parlem d'escolçar el temps.
Sí, els responsables del projecte creuen que temps és cervell i per això volen guanyar fins a mitja hora de rellotge entre que el pacient arriba a urgències fins que se l'administra el tractament. Ara hi ha una mitjana de 47 minuts i l'objectiu és reduir-ho fins als 17. La clau és concentrar en una mateixa sala tots els recursos de diagnòstic i tractament perquè el pacient hi entri directament. Ho explica el doctor i director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge, Manel Escobar.
Fa 48 hores, el dimecres, ens va venir un pacient amb un ictus isquèmic de l'artèria basilar, és que aquí a la base del cervell. Entre que va arribar i ja el teníem intubat per començar a fer el procediment de la trombectomia, només van passar 27 minuts. Abans de tenir tot aquest dispositiu i fer la reenginyeria del procés, ens podia trigar entre 1 i mitja i 2 hores.
La inversió del projecte és de 18 milions d'euros, finançat amb fons europeus i pel sistema de salut públic i amb tecnologia de Siemens i Medtronic. L'hospital atén cada any uns 2.000 pacients amb ictus i preveu que més de 500.000 se'n beneficin d'aquest nou sistema.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
A punt d'arribar a 11:15 de la nit, obrim ara un espai per a notícies en format una mica més breu. Hem omplert l'estudi 1 de Catalunya Ràdio amb els nostres periodistes i en tenim també algun més repartit pel territori. Som-hi. Comencem amb tu, Oriol Pujadó, actualitzant la informació que comentàvem abans. Com està ara la situació a l'AP7?
Doncs mira, els bombers han començat ja les tasques de neteja a l'autopista a l'altura de Sant Cugat del Vallès, on un camió, ho dèiem, només començarà a les 10, s'ha accidentat, s'ha incendiat i ha quedat atravessat al mig de la carretera. Ja no hi ha flames, els bombers estan retirant aquesta càrrega que portava el camió, una càrrega que ha quedat escampada per tots els carrils de la via. Les tasques poden, però, ser llargues, perquè per retirar les restes del vehicle, que ha quedat completament calcinat, caldrà l'ús de maquinària pesant. L'accident provoca, però, problemes de trànsit. L'autopista AP7 i el lateral en aquest punt, la B30, està tallada en sentit Barcelona. Tampoc poden circular cotxes per la via que passa per sota d'aquest punt, per la C16, en aquest cas, en sentit Terrassa.
Adrià, tardi. Itàlia no vol acollir els migrants i refugiats que rescatin les ONG estrangeres.
Sí, Giorgia Meloni proposa que els vaixells que salven persones de morir ofegades les portin als països d'origen d'aquestes ONG i no al port segur més proper. Aquesta és la resposta de Meloni al govern alemany, a qui acusa de fer un pas enrere, diu, finançant i donant suport a algunes de les entitats que treballen al Mediterrani.
Claramente, capisco yo la
posició... Jo comprenc la posició dels altres, però no es pot ser solidari fent servir les fronteres dels altres. Per tant, veurem quina serà la solució a aquest problema. Seguirem col·laborant, però cal que cadascú assumeixi la responsabilitat de les polítiques que tira endavant.
Aquesta discrepància entre Itàlia i Alemanya impedeix als 27 avançar cap a un nou pacte migratori.
El jutge ha enviat a presó comunicada i sense fiança els quatre bojos nois detinguts per l'assassinat a punyalades d'un home l'abril passat. Núria Har.
Tots quatre han passat a disposició judicial avui divendres, després que els Mossos els detinguessin ara fa dos dies, el dimecres. Se'ls acusa de matar un home i ferir-ne un altre en una discussió per drogues el 2 d'abril a la plaça del Nou, a la zona franca de Barcelona. Els detinguts són tres homes i una dona d'entre 25 i 28 anys. El cas està sota secret d'actuacions.
I Marta Cristià, llibertat per als 8 menors detinguts ahir a Manresa per la baralla del cap de setmana després de passar a mans de la Fiscalia de Menors.
Els joves no tenien antecedents i ara hauran de declarar quan els citi el jutge. Els altres tres arrestats, majors d'edat, continuen als calabossos dels Mossos i es preveu que demà passin a disposició judicial. De moment se'ls atribueixen els delictes d'amenaces, danys i lesions. Se'ls acusa de trencar els vidres de més de mitja dotzena d'autocars que estaven aparcats a l'estació.
L'Ajuntament de la Canonja, el Tarragonès, es retira de la causa judicial contra l'empresa química Icoxe per l'explosió que l'any 2020 va causar 3 morts. Tarragona, Ricard Boigas.
L'alcalde socialista, Roc Muñoz, ho justifica dient que continuar endavant significaria duplicar l'acusació, ja que aquesta funció la fa la Fiscalia. El regidor d'Esquerra Republicana, Marc Riu, és l'únic que ha votat en contra de la decisió.
Per desgràcia, el nostre alcalde, en tots els anys, el que ha fet és blanquejar sempre la indústria química i, en aquest cas, arriba un punt que en línies vermelles que no es poden creuar. I és important remarcar que Icoxe no funciona com les altres empreses químiques. Com queda reflectit en l'informe judicial, s'ha saltat totes les línies vermelles i s'ha de dir prou.
L'Ajuntament de Tarragona, si es manté en la causa.
I més de 800 musulmans han resat sense autorització avui a la canalització del riu Segre, a Lleida. No tenen un espai de grans dimensions adequat i els fidels han decidit mantenir la pregària sense el permís de la paeria. Lleida, Júlia Albàcar.
Una parella d'agents de la Guàrdia Urbana de Lleida s'ha desplaçat al lloc quan ha començat la pregària i ha aixecat acte. La comunitat es va quedar sense espai per resar després de l'inici de les obres del Palau de Vidre 18 de setembre passat i segueixen negociant amb l'Ajuntament per trobar un nou emplaçament per la pregària dels divendres. Andrés Abdelatif Latavis, portaveu de la comunitat.
No, l'Ajuntament no tenim un lloc, però la gent ens vam reunir ahir a la nit i vam decidir anar a una pomqueda sense divendres, amb terresa a qualsevol puesto.
L'Ajuntament no ha volgut fer declaracions i insten a la comunitat a resar repartits pels diferents oratoris de la ciutat, una opció que els fidels han rebutjat.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
S'està celebrant a Manresa el primer congrés de psicologia i tecnologia aplicada a la salut. És a dir, parlarem de videojocs i psicologia. Hi ha molta gent deu pensar que per efectes nocius, però aquesta vegada no és així. S'ha dedicat a l'autisme i als videojocs i l'objectiu és aprofundir en la relació d'aquesta malaltia amb els videojocs. I per això Marta Cristià ha volgut mostrar algunes històries personals exitoses.
Exacte. Segons els organitzadors, l'Associació de Psicòlegs i Pedagogs per la Salut, els videojocs poden ser més beneficiosos del que es pensa per a les persones amb trastorn de l'espectre autista. Un cas clar és el de l'Eneco García, que ha participat a l'acte inaugural del Congrés i que també ha volgut parlar amb nosaltres. Ell, a més de tenir una discapacitat auditiva i visual, va ser diagnosticat d'autisme quan tenia més de 30 anys i assegura que els videojocs l'han salvat.
Pues en els videojocs m'oferien un entorn de refugi on estar, on poder regular-me i també escapar de la realitat. D'alguna manera, a veure, si no hagués tingut aquest entorn on podia estar de manera sensorial més amigable o on de manera podia estar menjar-me el cap amb tota la problemàtica, pogués haver tingut problemes molt pitjors. No estaria aquí.
Directament ho diu així, no estaria aquí, perquè al fora, la vida real, ell es trobava com un entorn hostil, no? I en canvi diu que els videojocs li proposen un entorn que, diu, li dona seguretat.
Hi ha una lògica interna i estructurada. L'anticipació funciona millor. El sistema d'aprenentatge, que és analític i incremental, doncs és molt favorable. Si anem en el món en línia, que d'aquí podríem parlar de moltes coses, de bones i dolentes, proporciona un entorn de socialització amb un mitjà diferent.
I aquí, Manel, podríem pensar, aquest entorn potser també ens ho pot donar un joc de taula, no? Unes normes estructurades, unes sí. pautes, però per això es necessitaria la complicitat d'altres persones, i això no sempre és fàcil. En canvi, amb la distància que permeten els videojocs, es poden controlar més certs factors. A persones com l'Eneco, ser en un lloc amb molta gent o soroll, els pot desestabilitzar molt.
I dius, vale, però a totes les persones, això, que hi hagi molt soroll, i això ens afecta, ens cansa, i etcètera. Sí, jo puc necessitar des de dies fins i tot setmanes de recuperar-me una sobrecàrrega sensorial.
Per evitar aquesta sobrecàrrega, ell té alguns trucs. Per anar pel carrer, per exemple, l'Eneco sempre porta auriculars amb música com aquesta. També intenta evitar llocs amb molta gent, tot i que si s'ho prepara i pot anar, com ha anat a l'acte inaugural del Congrés de Psicologia i Tecnologia Aplicada a la Salut. Aquestes eines fins i tot li han permès fer el grau de Ciències de l'Activitat Física i Esport i treballar per la promoció de la inclusió en activitats de muntanya. Tot i això, l'Eneco també reconeix que ha passat per èpoques en què la seva relació amb els videojocs era addictiva, però assegura que ara és totalment saludable i que té molt clar el que vol.
Puc estar algun dia jugant ja això, però algú em truca, escolta, Eneco, que et va bé, anem a escalar. Deixo la partida i me vaig corrent a escalar.
I amb la música de Mario, no?
Exacte.
Els auriculars. Interessantíssim. Doncs moltíssimes gràcies, Marta.
A tu.
Són les 10:37 i el Barça s'acaba d'avançar 1-0 davant del Sevilla a Montjuïc.
Se llamaba Julio Arenas. Este es uno de los últimos planos que rodó en su vida de actor.
Dia de contrastos avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià, mentre el carrer s'ha omplert de joves fans dels Javis, que han presentat la seva última sèrie de televisió, el certamen ha fet un merescut homenatge al primer director basc que rep la Conxa d'Honor. No podia ser cap altre que Víctor Erice, reverenciat arreu del món i que ha tornat a presentar pel·lícula a aquest festival 50 anys després de guanyar-lo amb l'Espíritu de la Colmena. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriba. Bona nit.
Bona nit.
Com ha rebut el premi?
Doncs molt i molt emocionat i també amb humilitat, perquè diu que ell ha seguit exercint com a cineasta, encara que no hagi fet cap llargmetratge, però que les seves instal·lacions en un museu o els seus curs, per ell també són cinema, i per això no es veu reflectit de cap manera en tots aquests qualificatius grandiloquents que se li estan dedicant.
Combato, comprendran ustedes todo lo que se dice, toda esa retórica que se utiliza y se difunde a través de los más media, donde esta película es testamentaria, etcétera. Si yo admito eso, no tengo como horizonte vital más que el Museo del Cera, la jubilación o el cementerio.
Entre altres coses, ha reclamat que es preservin les sales de cinema, perquè ja és l'únic que queda de l'invent dels germans Lumière, diu, tot i que afirma que ell s'ha modernitzat, sobretot tècnicament, però ha intentat no perdre l'essència del seu cinema, tot i filmar en suport digital, i també ha reclamat que a les aules s'ha d'ensenyar a apreciar l'art, perquè és l'única manera, diu, que la cultura subsisteixi.
Demà sabrem el palmarès. Hi ha alguna favorita clara?
Doncs no, la veritat. Podem dir que el nivell general ha estat força fluix. En aquest context, doncs, hi ha films que tenen opcions d'endur-se la Concha d'Or pel seu valor experimental, sobretot com la nord-americana All Dirt Roads Taste of Salt, de Raven Jackson, la taiwanesa Un viaje en primavera, de les debutants Peng Chuhui i Pingwen Wang, o la gallega O Corno, de Jayoni Camborda. Però la catalana Un amor d'Isabel Cuixet jo crec que també té opcions, potser segurament més per l'actriu protagonista Laia Costa, i l'argentina Puan pot col·locar Marcelo Subioto com a millor actor. Si parlem de temàtiques recurrents, l'Alzheimer o els abusos sexuals han estat molt presents, però en qualsevol cas jo diria que aquesta serà l'edició de l'entrevista de Jordi Évole i Josu Ternera, del documental de C. Tangana i de les sèries de Berto Romero i els Javis. Aquests contrastos que deies abans, i de la Societat de la Nieve també, de J. Bayona, que s'endurà al Premi del Públic, com ja us vam dir, i de Creatura, d'Helena Martín, que després de passar per Canes, doncs aquí ha consolidat el seu prestigi.
Gràcies. A veure què diu demà el jurat. Bona nit. L'Auditori acaba d'estrenar la 25a temporada amb un programa encapçalat per l'Heroica de Beethoven. El concert inaugural l'han completat peces enèrgiques com la Sinfonia Concertant de Prokófiev, que fan honor al lema de la temporada: Poder o revolta. Barcelona, Marc Ruiz.
La cel·lista nord-americana Elisa Weilstein ha irromput a l'Auditori com una força de la natura després que l'orquestra interpretés la fanfàrria de Joan Guinjoan, amb què es va inaugurar l'Auditori fa 25 anys, han impactat tothom amb la Sinfonia Concertant de Prokófiev. Intensa, moderna, el violoncel travessa l'ànima i l'orquestra t'arrossega el cos. És una peça per lluir-se, perquè Prokófiev la va dedicar a un dels millors violoncel·listes de la història, Mstislav Rostropovich, que la va estrenar el 1952. Tot seguit ha arribat el principal atractiu del programa, l'Heroica de Beethoven, un gran títol per explicar el lema de la temporada d'aquest any: poder i revolta. L'OBC, sota la direcció impetuosa de Ludovic Morlo, li ha sabut treure la força que brolla de la partitura i la solemnitat en els moments en què la tercera sinfonia ho requereix. L'Heroica es convulsa com una força alliberada on hi ha conflicte, girs bruscos, construcció de tensions que van creixent fins que esclaten en un clímax. Una obra abrandada que trenca amb la música pensada per la cort i li afegeix les turbulències pròpies d'una època marcada per les noves idees sortides de la Revolució Francesa.
I ara canviarem d'estil musical perquè tenim una visita ben interessant aquí al Catalunya Nit.
Ladridos en el pecho.
Esta noche seremos nosotros los que te enviaremos a dormir tarde. Mikel Erentxun, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buena nit.
Pero duermes bien, ¿no?
Sí, o sea, duermo bien, pero no como antes, ¿eh? Con la edad uno va durmiendo menos. Alguna noche de insomnio siempre toca, ¿no? Como la que relato en esta canción.
Sí, presentas este disco septiembre. ¿Te gusta esta época del año?
Sí, es mi mes favorito. Es la puerta del otoño.
Que o sea, la depresión es... post-verano no la tienes.
No, al revés. Yo pego brincos. El verano no me gusta nada.
Y septiembre sí.
Septiembre me encanta porque dice adiós a agosto, vuelve la lluvia. Tradicionalmente volvía la lluvia. Empezaban los colegios, empezaba la liga, pasaban muchas cosas. El año debería empezar en septiembre, no en enero.
Te acercas a los 60 años, pero todavía hay margen, queda tiempo. Pero estás en plena forma, porque te ha salido un doble disco, diría yo, 18 canciones.
Sí.
¿Estás más inspirado que nunca o te salen fáciles las canciones?
No, fácil no hay nada, pero me gusta mucho este oficio y sí que llevo los últimos 10 años, yo los considero los mejores de mí. De mi carrera, la inspiración no me abandona y me gusta el tono de mi voz. Estoy inspirado con las letras, antes no escribía letras. Estoy en una buena racha.
Letras, música y esta vez te sientas incluso al piano. ¿Cómo ha sido eso?
Esa es la gran novedad de septiembre. Ya desde la portada estoy indicando que algo pasa porque estoy sentado al piano. Mira, brevemente, en pandemia vi una película sobre Elton John que se llamaba Rocketman.
Sí.
Y me encantó descubrir todo un mundo que yo no conocía, que es el Elton John de los años 70, y empecé a hacer un poco de arqueología musical y a indagar en el pasado, y bueno, me fui apasionando, enamorando de todos esos discos, esos sonidos setenteros donde el piano es fundamental, no solo las guitarras, ¿no? Y pues me compré un pequeño piano y empecé ya a tocar. En pandemia había mucho tiempo y empezaron a salir canciones, y al final me encontré que había escrito prácticamente todo el repertorio a piano, ¿no? Y yo que llevo 27 discos a guitarra, escritos a guitarra, de repente un disco escrito a piano pues me ha llevado a otras texturas, me ha sacado de mi zona de confort.
Es interesante porque ahora lo comentabas, 27 discos. Tú hacías música mucho antes de Spotify, pero tu música sigue funcionando ahora. Tienes un estilo reconocible en este disco, evidentemente, pero con cosas nuevas y algunas que creo que van a funcionar muy, muy bien.
Si no es por ti, sintonía y devoción.
Si no es por ti, ¿en quién piensas?
Mi mujer. A ver, todos los discos, desde que escribo yo las letras, que es 5 discos atrás, hasta aquí, hablo de mí, básicamente de mi mundo, ¿no? Entonces, mis hijos, mi mujer, mi entorno están bastante presentes en las canciones. Y en esta canción concretamente estoy pensando en mi mujer. No todas son felices, ¿eh? A veces pienso en mi mujer después de una disputa o lo que sea, ¿no? Pero es curioso porque tradicionalmente es más fácil escribir sobre el desamor, escribir cuando uno está mal, ¿no? Pero de vez en cuando te aparecen canciones felices como esta.
Y están muy bien porque también nos dan alegría.
Claro que sí.
A los que las escuchamos. Esto que te comentaba, que llevas mucho tiempo haciendo música, ¿cómo ha cambiado este mundo, tanto a la hora de hacer canciones como de consumirlas?
Ha cambiado muchísimo. Llevo 38 años en este mundo y bueno, pues fíjate, no existían las redes sociales, no existía internet, no existía el CD. Que parece ahora ya una antigüaya, ¿no? Nosotros, los primeros discos de Duncan Du se vendían más casetes que vinilos. Luego el casete empezó a bajar, apareció el CD, desapareció el vinilo, se quedó solo el CD, y entonces vinieron ya las internet, y de ahí ya acabamos en las plataformas digitales. La carretera es otra.
Lady Seda ha mudado la piel. En el verano de la revolución, en el fin del mundo, es el fin del mundo. Nos falta Bowie, nos falta Lou Reed, nos falta Petit, no llueve en abril, es el fin del mundo.
Sin Bowie, sin Lou Reed y
Tom Petty.
Y dices, me meto en un tren y me voy para Marte. ¿Ves la Tierra muy tocada o qué?
La Tierra está muy tocada y, a ver, es una canción de evasión, de escapismo y sí que sientes a veces que tu mundo se derrumba, ¿no? Por un lado las referencias musicales, el cambio climático. Esta es una canción como divertida, ¿no? Es que curiosamente este es un disco divertido, y digo esto porque generalmente mis canciones son bastante melodramáticas. El tono general del disco es bastante alegre, bastante luminoso.
Y con toques rockeros también.
Hay mucho piano, pero hay mucho rock también. Bueno, es que el piano y el rock no están reñidos, me he expresado mal. Quiero decir que hay mucho piano y también hay mucha guitarra.
Sí, es verdad. Estamos en una época convulsa, cambio climático, hay gente que lo niega también políticamente, y hubo un candidato en las elecciones a la alcaldía de San Sebastián que utilizó un tema tuyo de un barrio de San Sebastián.
Sí, fue Amara.
Amara, exacto.
Es mi barrio, o sea, es el barrio donde yo nací y crecí, por eso le escribí esa canción.
Y el alcaldable se presentó a las elecciones, Borja Sémper, la utilizó y tú le diste apoyo. ¿Cómo fue eso?
Bueno, él es mi amigo. Y bueno, se presentaba por primera vez y única vez. Y bueno, me dijo, oye, ¿me dejarías cantar Amara? Porque, mi apoyo es básicamente que le dejé cantar la canción. Ajá. Pues sí, la verdad es que fue una cosa bastante inconsciente. Quiero decir que no pensé en ningún tipo de repercusión. Yo no soy afín al PP, pero Borja era mi amigo, me lo pidió. Bueno, la cosa es que yo fui inconsciente y luego me llevaron palos por todos los lados. Y dije, tío, Borja, me cago en la puta. No, lo hice. La verdad es que fue una... Bueno, pues era mi amigo y me pidió una canción y se la dejé. No quiero mezclar música y política. Fue un rollo por amistad e inconsciencia, las dos cosas. Uh-huh. No, si me pidieran Sánchez y... No, si me pidiera nadie, no, ya he escarmentado.
Bueno, ahí están las canciones que, sí. Que las escucha...
Exactamente.
Que las escuche quien quiere. Ahora estás de presentación de este nuevo disco, pronto gira, que te va a llevar a Barcelona el 15 de diciembre la Sala Apolo.
Exactamente, la gira empieza el 3 de noviembre en Bilbao, el Café Antioquia, y sí, vamos a hacer ahora... No sé, son 10 conciertos de presentación en lo que queda de fin de año, y al año que viene empezará ya la gira ya propiamente dicha.
¿Te gusta el directo, los conciertos?
Me gusta mucho, siempre me ha gustado.
Todo el mundo que nos esté escuchando y tenga más de 40 años ya lo sabe, pero tengo que poner a nuestra audiencia joven en antecedentes por si acaso. Tienes una carrera en solitario muy sólida, canciones como Un minuto de ti, Mañana, pero fuiste también el líder de una banda que en la segunda mitad de los 80 era la banda española. No sé si habían muchos cantantes que llegaran donde llegó Duncan Dhu. Y seguro que era la banda que más se cantaba en los bares con temas como estos.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir. ¿Dónde está el sentido de tu canción? Si no hay tiempo para poderla escuchar. Algo suena en toda la región, es el grito del tiempo que se va. Una calle de París no es tan solo oro lo que allí perdí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. A un minuto de ti, voy detrás de ti. A un minuto de ti, seguiré. Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán?
Esto lo ha cantado todo el mundo prácticamente. ¿Todavía os las piden en los conciertos?
Sí,
las piden.
Sí, claro. Hay canciones que no tienen edad, ¿no? Las buenas canciones no envejecen nunca. Y sí, normalmente, a ver, no todas las que están sonando, pero siempre hay alguna canción. Concretamente, 100 gaviotas suele caer casi siempre.
¿Y las tocas?
Sí, las toco. Ajá. Las voy adecuando un poco al... cuando cojo una canción muy vieja, trato de que no suene a lo que sonaba entonces, sino que suene al disco que estoy presentando, ¿no? Y trataremos de que el lenguaje de ahora conviva bien con las canciones viejas.
Eso va a ser interesante. Pues muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros tu último trabajo, Septiembre, que sale ahora en septiembre, pero que se puede escuchar en octubre, noviembre, diciembre.
Eso
diciembre
espero.
En Barcelona. En
Eso directo. Espero, porque los discos ahora tienen una vida muy, muy corta y bueno, uno se deja muchísimos meses de su vida preparando un disco con la esperanza de que se estiren un poco en el tiempo.
Pues muchísimas gracias y
gracias
que tengas suerte en la gira.
Muchas gracias.
Catalunya Nit. És divendres i cada 15 dies tenim secció amb el beatboxer del Catalunya Nit. És campió d'Espanya en modalitat Loopstation. És el Guillem Cardona, o sigui, ell fa la música a partir de sons creats sempre amb la veu, no fa servir cap altre instrument que no sigui la seva veu o el seu cos, i passa els sons per un ordinador. Guillem Cardona, bona nit, espero haver-ho explicat més o menys bé.
Bona nit, ho has explicat perfectament bé, Manel.
Molt bé, doncs vinga, el repte que t'hem plantejat és el següent. T'hem passat talls de veu que han estat d'actualitat durant la setmana i t'hem demanat que ens facis una cançó amb la teva tècnica. Els talls de veu que t'hem passat són de quatre polítics. Tenim, per una banda, Óscar Puente, socialista amb rèplica de Feijó, del Partit Popular.
De ganador a ganador. La única ley que defienden es la única que respetan a rajatabla, la del embudo.
No voy a participar en el Club de la Comedia.
Es lamentable el nivel de deterioro de las instituciones que usted protagoniza.
Esquerra Republicana, amb Gabriel Rufián.
Per molt que vostè aquí repeteixi que ha guanyat les eleccions, que només li falta fer una cançó amb Bizarrap, per molt que vostè aquí repeteixi 150 vegades que ha guanyat les eleccions, no canviarà la realitat. I la realitat és que vostè no pot governar.
I representant Vox, Abascal.
Señores separatistas, españoles renegados, comunistas más o menos disfrazados y demás cómplices del señor Sánchez.
I amb aquestes lírics, o sigui, amb aquesta lletra, el Guillem ja ha posat música i el resultat és aquest.
Que només li falta fer una cançó amb Bizarrap.
Amb en Bizarrap no, però amb en Cardona sí.
De ganador a ganador.
La única ley que defienden es la única que respetan a rajatabla, la del embudo.
Es lamentable el nivel de deterioro de las instituciones que usted protagoniza. No voy a participar en el club de la comedia.
Per molt que vostè aquí repeteixi que ha guanyat les eleccions, que ha guanyat les eleccions. Per molt que vostè aquí repeteixi, no canviarà la realitat. És que vostè no pot governar.
Señores separatistas,
no voy a participar en el club de la comedia.
Españoles renegados,
repeteixi.
Comunistas, comunistas, más o menos disfrazados. Y demás cómplices del señor Sánchez.
Bizarrap.
Guillem, boníssim. Aquesta sessió amb Bizarrap, jo crec que avui, que és divendres a la nit, si això sonés a algunes discoteques, estic segur que ens ho ballen, eh? Com ho has treballat, això, Guillem?
Ja el podríem posar ja aquesta nit, és que ja tens raó. Doncs bé, anar escoltant els àudios i mira, va sortir, com que el Rufián bé va dir això de fer una sessió amb el Bizarrap, doncs mira, van dir, traiem-li profit d'aquí i a partir d'aquí, doncs, anar muntant les bateries amb la boca, això que havies dit abans, i res, a poc anar construint la cançó. I la veritat és que ha sigut tot molt fluid, molt bé, molt fàcil i àgil, la veritat.
Perfecte, pels incrèduls, perquè el Catalunya Nit és un informatiu i aquí treballem amb la realitat, pels incrèduls penjarem un vídeo perquè vegin que efectivament això ho fas tu amb la boca, és la teva tècnica aquesta del beatbox, i d'aquí 15 dies tornem a quedar amb un nou hit musical, d'acord?
Exacte, fins aquí dues setmanes.
Molt bé, a ballar-ho, fins ara, merci.
Que vagi bé.
Amb en Bizarrap no, però amb en Cardona sí.
Bizarrap.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchons sur une plage.
Avui, Tomàs Molina, has escollit una cançó, diria, ambient, atmosfèrica, i en francès. Amb quina previsió pel cap de setmana?
Doncs amb aquesta de l'été indien de Joël Dassin, que en realitat narra aquest estiu que acostuma a passar en aquesta zona dels Estats Units, però ell ho porta amb una història d'amor a França, d'aquest allargament de l'estiu, d'un estiu que és que li costa, no? Que no vol marxar, no? Que es queda amb nosaltres. Doncs així serà aquest cap de setmana, un cap de setmana per viure històries d'amor amb aquesta calidesa ambiental, o per viure històries a la platja, perquè tant dissabte com diumenge el que farà serà sol. Sol, ambient calorós, especialment a migdia les màximes poden tornar a pujar per sobre dels 30 graus, i alerta perquè entre diumenge i dilluns fins i tot podria haver-hi algun rècord. O sigui, la temperatura puja el mes d'octubre als 35 graus, tindrem rècord perquè mai en la història, almenys amb dades registrades, no havíem tingut valors de 35. Per tant, cap de setmana d'estiu, aquest estiu andian, amb temperatures força altes.
Sí, a veure si fem el rècord. Moltíssimes gràcies. L'estiu no vol marxar, no voldríem que tu marxessis, però sabent que tornaràs dilluns, ja ens ho agafem millor. Bon cap de setmana, Tomàs.
Bon cap de setmana.
Tu vois, comme elle, je reviens en arrière.
El Barça ha acabat, 1-0 guanyat, i nosaltres encarem el tram final d'aquest programa. La feina dels traductors em sembla molt difícil. El coneixement de l'idioma estranger i el propi, interpretar l'autor, escriure amb gust sense trair l'esperit original gairebé invisible, després de moltes cabòries poden arribar grans alegries. Acabem sempre el Catalunya Nit amb una persona que ha tingut un gran dia, i avui no hi ha traductora al planeta més feliç que ella.
Soc la Mireia Vargas Urpí, soc professora de xinès i de traducció del xinès a la Universitat Autònoma de Barcelona, i avui és un gran dia perquè he guanyat el Premi PEN de traducció al català del 2023 per la traducció de L'home dels ulls compostos de l'autor taiwanès Hu Mingyi, publicada per Cronos. Em fa molta il·lusió, moltíssima, no us ho podeu imaginar, perquè és una traducció que em va costar molt, però que alhora vaig gaudir moltíssim. I el que espero ara és que més lectors puguin apropar-se a aquesta novel·la que ens parla de Taiwan i d'una illa imaginària, guaio, guaio. I res, m'acomiado de tots vosaltres desitjant-vos en xinès molt bona festa de mitja tardor que se celebra avui a molts països de parla xinesa i molt bona nit.
Oh, que bonic que ha sonat el Bona Nit en xinès. Tornem dilluns i ho farem amb una cançó diferent per tancar el Catalunya Nit. Aquesta setmana ho hem fet amb Nothing Arrive, dels Villagers.
Hola, this is Connor from Villagers and it's a pleasure to have my song Nothing Arrived played on Catalunya Nit. Much love, everybody, and Bona Nit. Bona Nit.